RAC més 1 i Borges us ofereixen Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Bevem menys quantitat d'aigua de la que necessita el nostre organisme. L'Agència Europea de Seguretat Alimentària indica que en adults les dones hem de beure 2 litres al dia i els homes 2 litres i mig, però segons un estudi científic publicat per la revista Nutrients, només un 25% de la població espanyola té aquest hàbit de consum d'aigua. Per què és tan important beure aigua, com ens diuen els experts mèdics? Què succeeix si no bevem la quantitat diària recomanada? I al contrari, si n'ingerim més del compte? Són preguntes que tots ens hem fet en alguna ocasió. Doncs ara mateix sortim de dubtes. Magda Carles, què tal?
Molt bé, molt bé.
El 75% de la població, ho dèiem ara, beu una quantitat d'aigua insuficient. Això ho revela, entre d'altres, un estudi científic que es diu Anives i que ha coordinat la Fundació Espanyola de Nutrició. L'aigua és la gran oblidada, la gran desconeguda de la nostra dieta?
Doncs sí, i és una gran paradoxa, perquè, de fet, és l'element que més consumim cada dia. Del que prenem més cada dia és aigua. I, mira, en sabem ben poquet. Com que és tan normal, com que ho tenim sempre a l'abast, com, mira, l'aigua. Però, clar, no, en parlem poc i, en canvi, és fonamentalíssima. Però, de veritat, que és el més important que prenem cada dia.
I quins són els motius que fan que sigui tan important beure aigua? Doncs, què ens aporta, exactament?
Mira, l'aigua. Comencem per dir que nosaltres som en gran part aigua. I quan dic en gran part, no és un 10 o un 15%. És que som el 50% aigua. Quan naixem, Esther, som el 70% aigua. Som Bob Esponjas en persona. Uh-huh. I després, amb els anys, ens anem com perdent. Quan més gran ets, menys aigua tens. Però tot i això, de 40-50%, continua sent aigua. Això ja ens indica que és molt important. Per tant, és la nostra constitució ja té aigua. Però és que, a més, totes les funcions fisiològiques, l'aigua està pel mig.
Per exemple, concretes.
Per exemple, com pairíem els aliments sense els sucs gàstrics? Què són els sucs gàstrics en gran part? Aigua. Què és la saliva, que també forma part de la digestió? Aigua. Què és la sang? Aigua. Però és que, a més, les cèl·lules tenen aigua. Pensa que sense aigua, per exemple, els nostres ossos, un rossaria amb l'altre.
Si el no transport havia... d'aquestes Clar, cèl·lules, no?
Evidentment, però és que a part d'això, pensa que si un os, les nostres articulacions, si no hi hagués un espai on hi ha una mica d'aigua perquè el rossament no les faci malbé, es farien malbé els ossos. És a dir, l'aigua està pertot, però a part d'això, què passaria a l'estiu sense aigua? Doncs jo t'ho explico. A l'estiu, quan fa aquesta temperatura tant cada vegada més elevada i més insuportable, una de les maneres que té el cos de que no ens escalfem com si fóssim una croqueta a la parrilla, doncs és justament la suor. Què fa la suor? Traient aquesta aigua, aquest vapor d'aigua, baixa la nostra temperatura corporal. És a dir, és un gran termorregulador. Sense aigua es moriríem. Imagina ja les coses que hem dit. Mira, sense menjar podem durar dies i dies i dies, fins i tot un mes. Sense aigua, pocs dies. Això ja ens dona una idea de que l'aigua és fonamental. Per tant, no és un mite, eh? L'aigua és bàsica.
Dèiem que l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària recomana aquesta ingesta d'aigua total diària de 2,5 litres en els homes, de 2 en les dones. Aquesta és una recomanació, Magda, universal o depèn de les circumstàncies de cada individu? Varia, per exemple, si estem parlant d'un lactant, d'un nen, d'una dona embarassada, d'una persona gran...
I tant. Mira, pensa que els organismes internacionals tenen que donar una mitjana, una cosa orientativa. Però després estan les nostres característiques i la nostra situació personal. No és el mateix una persona de 60 anys que una persona de 20, tot i que els dos estarien en el mateix sac, no? No és el mateix una persona que faci 1,90 m que una que faci 1,50 m. Un home que una dona. Saps que les dones necessitem menys aigua que els homes. Saps per què?
Per què?
Perquè tenim més greix. Malauradament, d'aquelles coses que nostres, no? La dona té més greix, menys aigua.
I quina relació
hi ha
entre el greix
i l'aigua? Sí, perquè el greix hi ha poca aigua, és un teixit corporal que hi ha poca aigua. Les dones tenim més greix i menys massa magra. Ells tenen més musculatura i més aigua. Fixa't tu, per això als homes se'ls diu 2,5 litres i a les dones 2 litres. Però, a més, hi ha edats en què l'aigua és especialment important. Quan és amb un nadó, amb un nen petit, per què? Perquè és molt vulnerable. Perquè hem dit que quan tu neixes tens, en gran part, ets aigua, molta més que quan ets adult. Però és que, a part, el nen té una superfície corporal, un bebecito, que és com, ai senyor, té molta superfície corporal per la que pot perdre aigua. És com un osito, no?, un bebè. Per tant, és molt vulnerable el nen a l'aigua. Però la gent gran també. La gent gran també, per què? Perquè perden una mica la sensació de set. I a vegades no veuen el que han de veure. Però és que, a més, l'aigua té coses increïbles i que no imaginem, no? Com, per exemple, quan prenem medicaments, tu pensa que l'aigua té molt a veure amb l'eliminació i el metabolisme d'aquests medicaments.
Sí.
I, esclar, si un no pren aigua, doncs pot ser que aquest medicament estigui en uns nivells, doncs, que realment no són gens interessants i poden ser tòxics. I no és que ho digui jo, és que això ho diu de molt ben dit, ho diu el senyor Abel Mariner, catedràtic emèrit de Nutrició i Bromatologia del Campus d'Alimentació de Barcelona.
Escoltem-lo.
Ell us explica molt bé.
Estar ben hidratat, és a dir, tenir tots els compartiments fisiològics del nostre organisme amb l'aigua suficient, també facilita, entre altres coses, la metabolització, o la transformació en l'organisme i l'eliminació de medicaments. I si estem deshidratats i pensem que la gent gran que hi té més risc són gent que acostumen a estar polimedicades i que han de prendre medicaments, doncs llavors els medicaments s'eliminen amb més lentitud. I alguns efectes secundaris indesitjables es poden manifestar amb més intensitat. És a dir que l'aigua no només és molt important per tothom, sinó també especialment pels malalts que s'han de medicar.
O sigui, un altre motiu més per beure
aigua. Exacte, que amb això, un altre motiu més. Quants més medicaments prenem, esperem que no tinguem que prendre en gaires, més atenció tenim que posar aquest tema. Fixa't tu si l'aigua està en facetes de la nostra vida.
Sí, sí. L'aigua, a més, que ingerim prové de les begudes, prové també dels aliments.
Sí.
En quina proporció?
Mira, se suposa més o menys, normalment, bàsicament prové de les begudes i de l'aigua, sobretot tal qual, però un 20% prop pot brindar dels aliments. Pensa que un enciam és un 95% aigua, un tomàquet, una mongeta verda. Els vegetals, en general, tenen molta aigua. Ara, els aliments tenen quasi tots aigua en alguna proporció. Fins i tot quan prenem un pit de pollastre, també hi ha una part d'aigua, hi ha un 30% d'aigua. Vull dir que, a veure, que l'aigua està per tot. Ara, clar, si prenem una ametlla n'hi ha molt poqueta d'aigua, eh? Un fruit sec, doncs ja ho diu la paraula, sec, no? Però realment els aliments tots tenen aigua. Eh?
El primer episodi recordo que ens vas explicar que en situacions d'estrès, com les que s'han viscut durant la pandèmia del Covid, no, beure més aigua és molt recomanable.
Sí.
Per què exactament?
Mira, hi ha estudis que ens diuen, i són estudis fascinants i són relativament nous, doncs que, bueno, un dels efectes de l'estrès és que se segrega molt cortisol. Hi ha una sèrie d'efectes cascada en el nostre organisme que, si es mantenen, ens poden arribar realment a fer mal. Doncs bé, hi ha estudis que es demostren que tota aquesta cascada que provoca l'estrès de reaccions enzimàtiques i de neurotransmissors, etcètera, etcètera, si bevem aigua, doncs queden com més atenuades. Però és que, a més, hi ha una altra cosa. Quan estem nerviosos, quan estem estressats, respirem amb més freqüència. I, per tant, una de les formes de pèrdua d'aigua, encara que això no ho hem dit, evident és l'orina i la femta, i la suor, però també per la pell i per la respiració estem perdent aigua. Cada vegada que respirem, perdent aigua.
He llegit que passem de necessitar 2 litres al dia a 3 quan tenim aquestes situacions d'estrès, no?
Exacte, exacte. L'estrès, de fet, ho modifica quasi tot, eh? I és especialment nociu quan és continuat.
Segons els especialistes, la set apareix en el moment en què hem perdut ja un 1% de l'aigua corporal. Això és negatiu? És negatiu esperar a beure fins que tenim sensació de dèficit d'aigua?
Jo no m'atreviria a dir que és negatiu. El que passa que potser és més intel·ligent doncs avançar-nos una mica. També dependrà de l'edat que tinguem. Jo diria que ens tenim que avançar més quan més grans siguem. Ens tenim que avançar més quan la temperatura ambiental sigui més càlida, quan més estressats estiguem, i quan menys siguem de vegetals. És a dir, el no vegetarià, que vol dir aquelles persones que prenen fruita per l'estiu, que l'enciam és quan es troben malament, aquestes persones han de beure més, perquè la seva alimentació sòlida porta poca aigua. Per tant, hi ha una gran diferència interindividual. És per això que és important saber què mengem i conèixer-nos una mica.
Està clar, sí. Molts cops, a més, la manca d'aigua també el que ens pot portar és a la deshidratació, no?
Sí, sí.
Quins efectes pot tenir això a curt i a llarg termini, no? I quins sectors, Magda, de la població tenen més perill de deshidratar-se i haurien de vigilar especialment?
Mira, les edats extremes de la vida doncs tenen més perill, com és molt lògic, que la gent gran, perquè aquesta manca de sensació de set, però també perquè, d'alguna manera, els seus mecanismes de regulació poden estar més alterats, també perquè van polimedicats, com dèiem abans. A vegades prenen diurètics, també. Per exemple, la hipertensió, una de les formes de tractar la hipertensió és amb diurètics. Doncs hi ha un tant percent considerable de la població doncs que pren diurètics. També fa que perdem més líquid. Però els nens petits, per el que dèiem abans, perquè són més vulnerables, perquè la seva composició corporal és molt acuosa. Però també perquè, imagina't un nen petit amb febre, que molt sovint es posa, perquè la febre, un dels efectes que té, és que també augmenta els nostres requeriments d'aigua. Sempre que tenim febre, tenim que beure més. De fet, el cos una mica ja ens ho demana.
Està associat.
Està associat. Passa que si ets un nen, doncs potser no ho tens tan clar, no? Vull dir que hi ha situacions fonamentals, vitals, una dona que doni el pit, Clar, pensem que si tu segregues cada dia mig litre de llet, allò surt d'algun lloc. La llet és el 90% aigua. Per tant, d'on surt aquesta aigua? De l'aigua que la mare begui. Si no, es quedarà deshidratada. A veure, perquè ens deshidratem, tindria que ser una gran deshidratació perquè realment ens afecti molt, molt, molt. Però és veritat que amb una deshidratació més petita, és a dir, que no ens arribem a trobar malament del tot, ens podem concentrar menys, podem estar com més lents, tenim menys rendiment deportiu. Home, sí que es nota.
Mira, és una conseqüència.
Clar, saps qui ho sap molt bé, això? Qui? Els deportistes d'èlit. Ells sí que tenen mil·limetrat el tema dels líquids. Per la compte que les traen, saps? Perquè ja els interessa estar a tope.
I tant, ho tenen comptabilitzat, això, no?
A tope, sí.
Dèiem que hi ha un sector de la població que beu poca aigua, ens ho diuen els estudis, les dades que comentàvem, però també hi ha persones que beuen molta aigua, que es passen d'aquests 2 litres que comentàvem, no? Quan es pot dir que el consum és excessiu i què pot passar en aquests casos?
Mira, afortunadament, el cos és molt savi i té mecanismes per als... quan tu prens poca aigua, és més fumut. Tenim mecanismes més limitats. Però quan en prens més, podem, diguéssim, tirar de la màniga ampla. Però fins un punt, clar, si una persona comença a prendre 5, 6 litres, 7 d'aigua al dia, s'acabarà fent mal. De fet, hi ha una malaltia, que és la potomania, que realment és greu.
Perquè, clar, consum obsessiu, no?
Excessiu i obsessiu. I, clar, t'acaba desestabilitzant, alterant l'equilibri hidroelectrolític del cos, que és molt delicat, sodi, potassi, en fi. És que som una màquina molt, molt precisa, eh? Aleshores, quan tu varies les constants d'aquesta manera tan, tan brutal, t'acabes posant malalt, pots fer un paro cardíac tranquil·lament. Per tant, els excessos mai són bons i quan són molt excessius, bueno, mai de la vida. Hi ha gent que es pensa que com aigua begui, s'aprimarà. Doncs no. Oblida-te'n. Això és una falsetat, eh?
Uh-huh. Ara que ja sabem els motius pels quals l'aigua és la beguda principal, la beguda bàsica i indispensable de la nostra dieta, toca escollir doncs, una de les varietats que hi ha al nostre abast. La que tots tenim a casa és l'aigua de l'aixeta. Aquesta és bona o millor dit, Magda, és igual de bona que l'envasada o no?
És una aigua que per hidratar, o sigui, és una aigua potable que serveix perfectíssimament per hidratar. Ara, és una aigua que és com si entra algú a casa i no sabem qui és. No sabem quin és el seu carnet d'identitat, només sabem que no ens robarà, no ens farà mal i que potser pues, fa un cafè a nosaltres i se'n va.
No tenim l'etiqueta.
Jo sempre dic que amb la factura de l'aigua, realment tindria que haver-hi la composició de l'aigua que bevem i la procedència i tot el que ha passat amb aquella aigua. Ara, per hidratar, ens serveix perfectament, però clar, no té res a veure amb les aigües envasades.
Eh? Quines són les principals diferències que tu diries que hi ha entre l'aigua de xarxa i la que va en un envàs?
A veure, amb l'envàs tampoc totes les aigües són iguales, eh? No perquè vagi envasada l'aigua vol dir que tot és igual. Hi ha una aigua envasada, que és aigua preparada, que és una cosina germana de l'aigua de l'aixeta. És aigua que s'ha potabilitzat i la poses en una ampolla, doncs fenomenal, fantàstic. Però després hi ha l'aigua que té una procedència subterrània natural, que és com l'aigua de manantial i l'aigua, diguéssim, mineral natural. Com són aquestes dues? Home, venen de les parts subterrànies del terra i, evidentment, tenen una composició mineral concreta, especialment la mineral natural. Quina és la característica d'aquesta aigua, que, per cert, és la que més s'ingereix en aquest país, dintre les aigües envasades? Doncs que té una composició mineral constant. Constant. Procedència natural, composició mineral constant.
Uh-huh. Ah, sí, sí, tu ho comentaves ara, no? A l'estat espanyol, l'aigua mineral natural... És l'embotellada, la més consumida,
sí,
representa
sí.
El 97% del total.
Exacte.
Ens aporta més nutrients que la resta?
Depèn de l'aigua que sigui. Hi ha una aigua... Mira, això hem de mirar les etiquetes. A vegades veiem aigua de molt dèbil mineralització, com ja diu la paraula, vol dir que aporta pocs minerals, de dèbil i de forta i molt forta. Per tant, clar, depèn de la quantitat de minerals, en portarà més o menys. De fet, et dic una cosa, Esther, no hi ha dues aigües minerals iguales, idèntiques. Aquesta és una mica la gràcia d'aquesta beguda.
Quins minerals porten?
Mira, en general hi ha el calci, el magnesi, n'hi ha que porten petites dosis de fluor, també poden portar sodi. Bueno, però calci i magnesi són bàsics, eh? També porten bicarbonats. Depèn de la font, clar, perquè saps de què depèn la composició mineral?
De què?
Per on passa aquesta aigua subterràniament. És a dir, passa per sobre unes roques, doncs agafa, depenent de la temperatura, del tipus de roca, del trajecte, agafa minerals d'aquestes roques. Per això aquesta aigua surt amb aquesta composició mineral.
I com es mesura aquesta... Com se sap aquesta quantitat de minerals que conté cada aigua mineral natural?
Clar, diguéssim que cada font, cada empresa d'aigua de mineral natural ho té comptabilitzat i controlat, però nosaltres podem saber amb un terme que surt a l'ampolla que es diu residu sec, que sembla que sigui una cosa horrible, que diguis, què és això del residu sec? Sembla que sigui, jo sé, una cosa... I no, és la quantitat de minerals que hi ha a l'aigua. De fet, és els minerals que queden a l'aigua un cop submets l'aigua a alta temperatura. Uh-huh. Val? Residu
a
sec.
A certs graus, no?
A certs graus, crec que són 180 o 170.
Uh-huh. Perfecte, perfecte. Una idea que circula pel carrer, l'aigua sense minerals és millor. Això és veritat?
A veure, no, francament no. No és millor perquè, a veure, d'entrada, perquè els minerals són importants per a la nostra fisiologia. Igual que les vitamines, igual que els nutrients principals com els carbohidrats i com els greixos, el calci i el magnesi, són interessants per nosaltres, i el ferro, etc. Però és que, a més, el sabor de l'aigua... Si, imaginem-nos, una aigua sense minerals seria com l'aigua destil·lada. I no és que ho digui jo, el senyor Belmariner també ho diu, eh?
L'aigua puríssima, que és l'aigua destil·lada, per entendre'ns, que se respondria a la fórmula que tots recordem de H2O, vol dir que té aquesta substància que molecularment respon a H2O, que és aigua, i res més. Aquesta aigua ni és agradable al paladar, no és massa, és molt sosa, molt insípida, per això es defineix l'aigua com un líquid incolor, inodor i insípid, i a més, no és la més fisiològica, o sigui, l'important és que l'aigua que ingerim porti minerals dissolts.
Importantíssims els minerals.
Però és això, realment, si la gent que vol l'aigua pura seria molt dolenta de gust, a part de menys nutritiva, Per tant, quan bevem aigua, no bevem només H2O, que quedi clar.
De fet, diferents informes assenyalen que el 30% de la població espanyola ingereix quantitats de minerals inferiors als recomanats, no? Quantitats de minerals inferiors a les quantitats recomanades, no? Aquest percentatge, a més, s'eleva, atenció, al 80% quan es tracta del calci i també del magnesi, no? Com ens pot afectar en el nostre dia a dia, Magda, una incorrecta ingesta, no només de calci i de magnesi, sinó també del fòsfor o
clar,
de la vitamina
D,
per exemple?
Són els minerals, jo repeteixo, són tan importants, són essencials dintre del nostre funcionament. Doncs, evidentment, afortunadament, estan amb uns nivells que no ens posarem malalts, però evidentment la nostra fisiologia no va al 100%. Això és així. Jo sempre dic que hi ha la malaltia i la salut, però dintre la salut hi ha molts graus de salut. Lo interessant és tenir la salut màxima que podem tenir, i amb això la dieta té molt a veure-hi. I evidentment que els nivells de vitamines i de minerals siguin els òptims, doncs és essencial perquè tinguem el màxim grau de salut.
Mm-hmm. Ens parlaves fa una estona dels esportistes, no?
Sí.
Tu creus que hi ha algun tipus d'aigua més indicada per a ells?
Home, a ells els interessa especialment aigua que sigui mineralitzada, perquè, clar, primera perquè suen més, però, per exemple, el magnesi en un esportista és importantíssim, saps? Imagina aquestes persones que fan un esport que suen, que és cardiovascular, és intens... Tu pensa l'aigua que perden. Però, clar, el suor no és només aigua. El suor és aigua i minerals. Per tant, a ells els interessa més que ningú una aigua mineralitzada.
Estem acabant, però abans m'agradaria fer un repàs ràpid, com una mena de joc amb tu.
Juguem.
Repassant certes creences que circulen sobre la relació entre l'aigua i el pes. I vull saber, doncs, això, si són falsos mites realment o no. Per exemple, beure aigua entre menjars engreixa.
Fals. Mai engreixa l'aigua abans, després, a sobre, a sota, és igual. No.
Aquesta segona l'has comentat abans, beure molta aigua prima.
No, fals. Fals.
Per aprimar-nos, el millor és fer servir aigua sense minerals o de mineralització molt dèbil.
Fals, perquè els minerals mai engreixen, igual que les vitamines.
I ens pots confirmar, per exemple, que l'aigua amb gas engreixa?
No, l'aigua amb gas no engreixa, infla. El gas que entra sortirà.
I per acabar, el sodi de l'aigua, és cert que provoca retenció de líquids?
No, home, pensa que tenim el ronyó i tenim el fetge, tenim el nostre aparell cardiovascular, és que el tema de retenció de líquids és una mica ja amb el limbo de l'esotèric, Però si ens funciona bé, si estem bé hormonalment, si estem bé renalment, si el nostre cos funciona, no retenim líquids, Perquè el nostre cos té els sistemes com perquè tot funcioni. No som globus,
Respostes que alimenten. Amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Avui, si em permets, Magda, marxem, però ho fem amb una recomanació d'un llibre, que fins ara no havíem recomanat llibres, que és el llibre Més clar que l'aigua, un llibre de l'editorial Amat Editorial, que vas escriure tu mateixa,
sí,
i que
sí.
Ara s'ha reeditat, no?
Sí, s'ha reeditat perquè lo de l'aigua té el seu interès. I perquè estem en una època que ens convé anar a l'essencial. I l'aigua és essencial, tant com aliment, com element, com per tema.
Una lectura per agafar consciència de la importància sí. per la salut d'una bona hidratació, que una miqueta és el que hem fet avui, no?
Exacte, exacte. Jo penso que cal donar a l'aigua la importància que realment té i conscienciar-nos tot, que és el més preuat que tenim del cistell de la compra.
I ara que ja sabem tot sobre l'aigua, què farem en el cinquè capítol?
Bé, doncs que com que estem en aquest medi tan, tan aquós i de gran aliment, què et sembla? Si, ara ja sabem que això és molt important i jo crec que la gent sap que l'aigua és important, però hi ha altres aliments que la gent dubta que siguin importants o no. És a dir, per exemple, podríem parlar quin paper tenen els làctics?
Mm? Doncs aquest és el tema del proper podcast. Eh? Fins aleshores, recordeu que som el que mengem, però també el que bevem.
RAC més 1 i Borges us han ofert Respostes que alimenten amb la doctora Magda Carles i Esther Muñoz.
Cuidar-se és el més important. A Borges sempre et portem els productes més naturals perquè cuidem la terra que ens els ofereix i els elaborem de la manera més sostenible possible, com la nova ampolla d'oli feta amb plàstic reciclat. Borges. Que bo que és.